tarda, ara són les 2 del migdia. Com la tortura xina del gota a gota van caient sobre el Departament d'Educació, més conclusions dels resultats dels informes PISA a Catalunya. Ara qui els ha analitzat és l'ONG Save the Children i diu que els alumnes catalans que venen de famílies més pobres tenen 6 vegades més possibilitats de repetir curs que els que han nascut en famílies més riques. I una altra cosa també diu que la vulnerabilitat afecta més el rendiment escolar que l'origen migrant dels alumnes. Recorden la justificació que va donar el primer dia al govern? Doncs aquí tenen les dades. La conclusió pot semblar força evident i ja ho hem anat alertant altres vegades. De fet, no només passa en l'educació, sinó també en altres àmbits, com en el laboral, en l'accés a l'habitatge, etc. Que si has nascut en una família amb un nivell socioeconòmic més elevat, tens més possibilitats de créixer. Però no es fa per evident, deixa de ser més menys important, i per això cal que continuï sent denunciat. No només això, sinó que cal fer-hi front i posar-hi remei si el govern es creu allò de la igualtat d'oportunitats de tota la societat. Per això Save the Children posa deures a les administracions i els emplaça a treballar per reduir aquestes bretxes socioeconòmiques, tant en horari escolar com fora de les classes, i també durant el període estival de vacances. Per cert, en les 10 propostes d'urgències que, si recorden, va presentar ahir el govern, en parlàvem en aquest programa, en cap d'elles es parla d'aquesta desigualtat socioeconòmica dels alumnes i de com millorar-la. Per tant, més feina per a la conselleria, que viu una altra crisi just quan el curs escolar està a punt de tancar el tercer trimestre.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
El primer trimestre, volíem dir, la desigualtat socioeconòmica entre alumnes catalans i les conseqüències que això comporta, centra avui la portada d'aquest informatiu en un dia on han passat altres coses. Júlia Jové, bona tarda.
Bona tarda.
El president de la Conferència Episcopal Espanyola, el cardenal Joan Josep Omella, confirma que aquesta setmana tindran l'auditoria sobre víctimes d'abusos sexuals a l'Església i que també assegura que se repararà a totes les víctimes. Ho ha dit avui al Fòrum Nueva Economia.
Sí, on també ha volgut puntualitzar que ja tenen un pla de reparació propi i que si l'Estat proposa alguna altra cosa també hi estaran a favor. Qui també s'ha pronunciat sobre aquesta qüestió és la síndica de Greuges. En una entrevista a Ràdio Estel, Jiménez Salinas veu amb bons ulls que una sola institució centralitzi les indemnitzacions a les víctimes d'abusos sexuals.
El govern espanyol confirma que les pensions pujaran entre un 5 i un 7%, però atenció, la que més ho farà és la pensió de viudetat, que és la més baixa fins ara. Passarà dels 906 euros mensuals de mitjana als 1.033.
Sí, la pujada de les pensions es veurà millorada en el cas de les mínimes i no contributives, així com en l'ingrés mínim vital, que es revalorarà un 6,9%.
I atenció, perquè no plou i Catalunya ja s'ha anunciat que entrarà en fase d'emergència per la sequera el mes de gener, i el govern preveu multar fins a 30 ajuntaments catalans per excés de consum d'aigua en les properes setmanes.
Els primers municipis en ser sancionats han estat Palau-Saverdera i Begur, a l'Alí Baix Empordà, amb 54.000 i 18.000 euros.
I en Cultura, una primícia que us avança avui Ràdio Estel, el Festival Grec organitzarà un homenatge a la companyia de Goll de Gom pels seus 50 anys als escenaris catalans. Serà l'estiu que ve.
Sí, ho ha dit Joan Lluís Bozzo, director artístic de la companyia, en una entrevista a la caravana de Ràdio Estel, un espectacle dirigit per Daniel Anglès que s'emmarca en el comiat de Goll de Gom dels teatres catalans.
I en el bloc dels esports, el Barça s'enfrontarà al Barbastro aragonès als 16ens de final de la Copa del Rei. Pol Corredor, Iro, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Caigut el premi gros a aquesta petita localitat de la província d'Osca. És la revelació d'aquesta Copa del Rei després d'eliminar la Ponferradina i l'Almeria. Sorteig menys valèvol per la resta de catalans. Girona s'enfronta a Elx i l'Espanyol al Getafe.
I també en futbol, avui Pol torna a la Champions.
Amb un Madrid ja classificat, la Reial Societat buscant el liderat de grup i el Sevilla pendent de la justícia francesa. A aquesta hora està previst que sapiguem si espera o no el recurs del club contra la decisió de l'executiu de no deixar entrar sevillistes a l'estadi del Lens.
D'aquí uns minuts us ho ampliem tot plegat. Abans sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La situació meteorològica ens porta a parlar ara mateix de temperatures altes. Són unes temperatures entre 5 i 8 graus superiors a les normals per l'època de l'any. És que estem parlant de valors entre migdia i primeres hores de la tarda que se situaran en general entre els 18 i els 22 o gairebé 23 graus. Puntualment, cap a les Terres de l'Ebre encara pot pujar una mica més la temperatura. Amb una tarda, el que resta de tarda, amb força sol, però sempre amb la presència d'alguns núvols mitjos poc importants. Una mica més de núvols cap a les comarques del Pirineu i a les comarques del Pla de Lleida. Aquest matí hem tingut boira, ara tenim núvols baixos i aquí la temperatura no puja tant. Mentre que parlem que a la costa per litoral tenim màximes al voltant dels 20 graus, a molts punts de l'interior, màximes de 12-13 a molt estirar. De cara a demà augmenta la nuvolositat a tot Catalunya. El matí començarà a nevar al vessant nord del Pirineu per damunt dels 1.800 metres, baixant després fins als 1.400 metres aproximadament. A última hora del dia la cota de neu es podria situar al voltant dels 1.100 metres i demà durant tot el matí precipitacions febles a les comarques de Girona, sobretot les del nord, a l'Empordà, al nord del Baix Empordà, també la comarca del Ripollès, la Garrotxa, també la Cerdanya. En aquests indrets, precipitacions al llarg del matí, a la resta de Catalunya, núvols, i entrarà també a última hora del dia el vent del nord, la tramuntana que ho farà una mica al nord de la Costa Brava i el mestral que ho farà a les comarques del sud del país.
Gràcies, Jordi. Ara passen 2 minuts de les 2 del migdia amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, l'informatiu de proximitat.
Els alumnes catalans amb menys recursos tenen 6 vegades més possibilitats de repetir curs que aquells amb un major nivell socioeconòmic. Ho alerta avui un informe de l'ONG Save the Children després d'analitzar els resultats de l'últim informe PISA sobre el nivell educatiu dels alumnes catalans. De fet, Catalunya és el segon territori de tot l'estat espanyol després de la Comunitat de Madrid amb la segregació escolar per nivell socioeconòmic més alta. Tot i que en l'àmbit estatal la taxa s'ha reduït lleugerament des del 2018, a Catalunya no hi ha hagut canvis gaire significatius.
A més, l'equitat en l'aprenentatge de les famílies més afavorides respecte de les més vulnerables s'ha reduït. Per exemple, les diferències en el rendiment i resultats a la prova de matemàtiques dels alumnes més desavantatjats respecte de famílies més benestants són pitjors que el 2018 i passa del 15 al 17%. En aquest sentit, Catalunya és un dels territoris de l'Estat, juntament amb Astúries, Euskadi i Múrcia, on aquesta variació és més elevada.
Un dels altres factors que afecten en la desigualtat de l'aprenentatge és l'origen migrant de les famílies. Segons l'informe PISA, un alumne d'origen migrant treu de mitjana 42,6 punts menys en la prova de matemàtiques, però aquesta bretxa es redueix a 5,1 punts si es descompta l'efecte de la desigualtat socioeconòmica.
Mentre que a la resta de territoris de l'Estat, la caiguda en els resultats ha estat major entre alumnes nadius a Catalunya, la caiguda entre l'alumnat d'origen migrant ha estat molt superior. En aquest cas, no només ha augmentat, sinó que Catalunya encapçala els territoris en l'àmbit estatal.
Per tot plegat, Save the Children posa deures i proposa apostar per tutories de suport i reforç individualitzades o en grups reduïts, tant en horari escolar com fora d'aquest mateix horari escolar i durant també el període de vacances. Una altra mesura que proposa és millorar les competències en comprensió lectora mitjançant la implementació d'espais obligatoris de lectura i el reforç de les biblioteques escolars.
I també aposta per jornades escolars àmplies, assegurant la gratuïtat de material, menjador i també transport escolar a infants en situació de pobresa i el seu accés a beques suficients que promoguin també la seva permanència en el centre educatiu i la seva continuïtat en l'educació postobligatòria. A banda, vol que es millori l'accés a educació infantil de qualitat de 0 a 3 anys d'infants amb baix nivell socioeconòmic i d'origen migrant.
Tot plegat després d'uns resultats de l'informe PISA desastrosos que es van conèixer avui fa just una setmana i que apuntaven d'altra banda que a part del desastre, sobretot pel que fa a la comprensió lectora, venia per l'ús del mòbil. Doncs bé, avui hem conegut també en l'àmbit de l'educació que un informe provisional del Consell Escolar de Catalunya, l'avançat avui al país, proposa que es prohibeixi l'ús del telèfon mòbil a l'educació primària, que restringeixi a l'ESO o almenys fins a tercer d'ESO i que es permeti només a batxillerat i a la formació professional.
Això afectaria l'interior de les aules, però també passadissos, patis i altres espais comuns o temporals, com ara les excursions i també les colònies. L'esborrany de 36 pàgines diu que les limitacions també han d'afectar la resta de comunitat educativa, a banda dels alumnes, com professorat, monitors de pati i menjador, personal de serveis i també les mateixes famílies. Si s'aprova el document, es donaria per primer cop un marc comú regulador a tots els centres, tot i que amb certa autonomia.
A més, aquest document estableix que cal promoure l'educació digital per fer un bon ús d'aquests dispositius i dels ordinadors i tauletes que fan servir els alumnes, així com aprofitar-los per al mateix ensenyament i regular també l'ús que es faci de les imatges que es prenen en els entorns escolars.
L'informe recorda que el mateix Consell Escolar ja ha fet 3 documents més sobre la matèria, això els anys 2015, 19 i el 2020. El text es podria aprovar, això sí, amb alguna esmena avui a la tarda en un ple del Consell, al qual té previst assistir la consellera d'Educació, Anna Simó. El document s'ha elaborat després d'un procés participatiu amb centenars de persones i desenes de debats territorials.
Estel migdia, l'actualitat de la jornada resumida en 30 minuts.
2:09, més qüestions. Aquesta setmana el bufet d'advocats Cremades Calvo Sotelo entregarà a la conferència episcopal l'auditoria que van encarregar els bisbes sobre les víctimes d'abusos sexuals a l'Església. Ho ha confirmat el president de la conferència episcopal, el cardenal Joan Josep Omella, en una xerrada que ha fet avui al Fòrum Nueva Economia, on ha insistit també en la reparació del dany a les víctimes.
Y uno de los temas es escuchar, acompañar y reparar. Y que la reparación sea integral. también económica, también económica. Y en esto nos hemos comprometido, también nosotros lo dijimos en la última asamblea plenaria.
El cardenal Omella no ha volgut avançar res sobre l'informe, més enllà que es publicarà entre dijous i divendres d'aquesta mateixa setmana, però sí que s'ha mostrat molt crític amb l'extrapolació de dades de l'informe sobre abusos.
El cardenal Omella ha assegurat que ja tenen un pla de reparació propi i que si l'Estat proposa alguna altra cosa hi estaran a favor sempre i quan hi participin les altres institucions. El també arquebisbe de Barcelona ha recordat que juntament amb la reparació és important el protocol de prevenció i formació.
A tot això, la síndica de Greuges de Catalunya, Esther Jiménez Salinas, es veu amb bons ulls que una sola institució centralitzi les indemnitzacions a les víctimes d'abusos sexuals. Ho ha dit avui en una entrevista aquest matí al programa La Caravana de Ràdio Estel.
Que valdria la pena, potser, concentrar-ho en una institució i que no hi hagi víctimes de primera, de segona. Uns estan disposats a... O, per exemple, que les congregacions, una congregació ho faci d'una forma, una altra d'una altra manera. Intentar establir el màxim d'unitats per evitar, doncs, això, categories de víctimes.
Canviem de tema. Pedro Sánchez paga avui el primer xec als partits independentistes amb la tramitació de la llei d'amnistia que es debat d'aquí una estona al Congrés dels Diputats. El ple comença a les 3 i, si no hi ha cap sorpresa, la tramitació tirarà endavant amb el suport dels socis d'investidura, a excepció de Coalició Canària.
Un ple on destacarà l'absència de Pedro Sánchez, que està de viatge a Estrasburg per clausurar la presidència rotatòria del Consell de la Unió Europea. Per tant, serà el portaveu socialista, Patxi López, qui defensi la proposta d'amnistia presentada pel seu partit. S'espera que sigui un debat tens o la línia més dura i combativa contra l'amnistia la mostraran els portaveus del Partit Popular i també de Vox. El que es vota avui és la presa en consideració d'aquesta llei. Si supera el tràmit, que tot apunta que sí, serà així, el text passarà a la fase de ponència en comissió, on s'hi estarà un parell de setmanes perquè els grups presentin esmenes si així ho creuen oportú. Després, la llei ha de passar pel Senat, on el PP, per ser-hi, té majoria absoluta i tornar al Congrés perquè s'aprovi definitivament.
Mentre la llei d'amnistia sí que compleix terminis, un altre dels compromisos de Sánchez per acontentar els partits independentistes catalans sembla que es troba amb moltes més traves. Parlem de l'oficialitat del català a Europa, que s'havia de votar avui, però que finalment Espanya s'ha fet enrere i no es votarà. Per això continuen les pressions dels partits catalans.
En un missatge a les xarxes socials, Carles Puigdemont ha demanat al govern espanyol que, si és necessari, acudeixi al Tribunal de Justícia de la Unió Europea per defensar que no és necessari reformar els tractats de la Unió perquè una llengua sigui oficial. I mentrestant, un dels socis europeus que suposa aquesta oficialitat és Suècia, que considera que és un tràmit massa car després que de saber que la Comissió Europea hagi xifrat en 132 milions els costos de reconèixer el català, l'euskera i el gallec.
Obrim plana social, atenció a tots els pensionistes, perquè el govern espanyol ha avançat avui que a partir de l'1 de gener les pensions pujaran entre un 5 i un 7%. La que més ofereix la pensió de viudetat, que passarà dels 906 euros mensuals de mitjana als 1.033.
Així ho ha confirmat a l'agència EFE la ministra de Seguretat Social, Ilma Sainz. La pujada de les pensions, que de manera general serà del 3,8% el 2024, es veurà millorada en el cas de les mínimes i no contributives, així com també l'ingrés mínim vital, que es revalorarà un 6,9%. Com dèiem, en el cas de la pensió de viudetat, una de les més baixes de tot el sistema, passarà dels 12.682 euros anuals en 14 pagues als 14.457, sempre que la persona que cobri tingui càrregues familiars.
A Catalunya, el govern preveu multa fins a 30 ajuntaments per incompliments amb la sequera i que Catalunya entri en emergència el proper mes de gener i no el desembre, com es preveia inicialment. Marxem cap al Palau de la Generalitat. Judit Caselles, bona tarda.
I bona part de Catalunya entrarà en emergència al gener i això provocarà limitacions en l'activitat econòmica. Els nous grans projectes industrials i turístics del país no podran operar fins que no se superi aquesta situació crítica. Els equipaments esportius no podran fer servir les dutxes i només es permetrà regar els arbres perquè no es morin. El conseller d'Acció Climàtica alerta que Catalunya viu una situació límit.
Sabem que aquestes decisions no agraden de prendre, no és fàcil prendre aquestes decisions que acaben repercutint en la vida de les activitats econòmiques del nostre país, en la vida dels nostres rius, en la vida de les persones, reduint la dotació de litres per habitant i dia, però és evident que la situació és molt complicada, és una situació greu.
El govern preveu també multar fins a 30 municipis per consumir un excés d'aigua. De fet, l'Agència Catalana de l'Aigua ja ha notificat les primeres multes a Begur amb 54.000 euros i a Palau-Saverdera amb 19.000 a l'Alt i Baix Empordà.
Gràcies, Judit. D'altra banda, seguiment escàs a les vagues convocades avui a la sanitat catalana. El Departament de Salut xifra en un 9% de treballadors els que s'han sumat a les dues protestes convocades. D'una banda, fan vaga les infermeres i de l'altra, la resta de professionals de l'Institut Català de la Salut.
Aquestes eren les dades fins a les 12 d'aquest migdia. Salut ha rebut aquestes xifres del 62% dels centres. El seguiment és força desigual per sectors i per territoris. Per exemple, l'atenció primària han seguit l'aturada gairebé 2 de cada 10 treballadors i per territoris la protesta s'ha notat més a Barcelona i l'àrea metropolitana, la Catalunya Central i a Lleida, on s'han sumat a la vaga més d'un 15% dels treballadors. I el Sindicat d'Infermeres de Catalunya ha iniciat una vaga indefinida que afecta tot el personal d'infermeria i auxiliars que presta servei a l'ICS i també al sector concertat. Protesten pel conveni col·lectiu que s'està negociant i que arrenca en posicions dispars entre sindicats. De fet, el sindicat majoritari d'infermeria, el SATSE, s'ha desmarcat de la protesta d'avui. D'altra banda, avui, demà i el dia 20 de desembre també fan vaga la resta de professionals de l'ICS convocats per 5 sindicats minoritaris.
En tot cas, els professionals en peu de protesta s'han fet sentir avui pel centre de Barcelona, on han tallat el trànsit a la Gran Via. Tots els manifestants han acabat protestant davant del Palau de la Generalitat a la plaça Sant Jaume. Néstor Sastre, el sindicat Som Intersindical, mostra el rebuig al nou conveni col·lectiu que s'està negociant.
Després de 17 anys, un tercer acord es mereixia una oportunitat de que fos una cosa doncs, que resolgués problemes. Per tant, la interpretació és que és un acord que és discriminatori a data d'avui i paral·lelament amb això és una oportunitat perduda.
Els que protesten avui, com dèiem, són sindicats minoritaris del sector sanitari, ja que els més representatius van signar el preacord d'aquest conveni el 22 de novembre passat. Un acord que, per cert, ha estat ratificat avui pel govern en la reunió setmanal del Consell Executiu. I encara un últim apunt sobre salut, i és que l'Institut Català d'Oncologia ha nomenat Joan Brunet com a nou director general de la institució. Brunet fa 16 anys que està vinculat a l'ICO, desenvolupant diferents càrrecs.
El Consell d'Administració l'ha escollit després que l'anterior director general, Ramon Salazar, es veiés obligat a dimitir. Va ser finals de novembre. Segons va avançar el periòdico, Salazar va cobrar factures de diverses farmacèutiques sent director de l'Institut Oncològic i no ho va declarar al portal de transparència de la Generalitat, tal com li obligava el seu càrrec.
Canviem de qüestió, parlem de mobilitat, perquè des d'avui està prohibit pujar els patinets elèctrics, els trens d'alta velocitat, AVE, Euromed, Avant i tots els trens regionals de la xarxa espanyola. Fins ara només es prohibia pujar en patinets als vagons de Rodalies, al metro i als busos de Barcelona. La mesura afecta els trens operats per Renfe i Uaigo, i la companyia Irio ho prohibirà, però més endavant.
Sí, segons Renfe, la mesura s'ha pres per la situació de perill generada davant dels incendis d'algunes bateries de patinets que s'han registrat en alguns transports públics. D'aquesta manera, les companyies podran obligar un viatger a abandonar el tren si va amb un patinet elèctric.
Ràdio Estel ha passat avui per l'estació de Sants de Barcelona per saber què en pensen els usuaris.
Si ells consideren que això s'ha de prohibir perquè hi ha algun risc, pues, sembla bé.
A part, la gent que no té transport i tal, i jo que sé, viu lluny de l'estació, pues, potser els és molt còmode anar amb patinet, i si el posen allà igual al mateix lloc on posen les bicis i tal, pues, si ets respectuós, ho trobava bé que es pogués entrar al patinet.
D'altra banda, encara sobre mobilitat, passat festes, el dia 8 de gener serà quan començaran les obres de la nova línia L8, que ha de connectar les línies del Vallès i del Llobregat de ferrocarrils pel centre de Barcelona. El projecte costarà 412 milions d'euros i està previst que comenci a funcionar cap a l'any 2030.
La nova línia tindrà dues noves estacions, serà l'Hospital Clínic i a la plaça Francesc Macià, oferint serveis de transport públic en una zona de la capital on no hi ha i hi ha connectat amb les xarxes de metro i de tramvia. El calendari preveu que la tuneladora entri en funcionament a finals del 2025 i tardi 2 anys i mig a fer el túnel de 4 quilòmetres entre la plaça d'Espanya i l'estació de ferrocarrils de Gràcia.
Així doncs, aquestes primeres obres afectaran bàsicament el lateral de la Gran Via en sentit Besòs. Serà aquí on s'obrirà el pou per on entrarà la tuneladora. I el Parc Joan Miró també es veurà afectat, que és on s'instal·larà la base d'operacions per a aquestes obres.
Una opció que no agrada gens als veïns de la zona, que demanen ubicar-la a la Fira de Barcelona. Són declaracions a Ràdio Estel de Xavier Riu, vocal d'Urbanisme de l'Associació de Veïns de l'Esquerra de l'Eixample.
El tema jo crec que se l'han tret de sobre perquè la Fira té molt poder i no accepta que s'utilitzi part del seu espai, però tota aquella zona l'han de tirar a terra per remodelar els palaus de la Fira. Si es sincronitzés amb això, seria realment la millor sortida.
El govern de Barcelona s'oposa frontalment a aquesta opció perquè afirmen que la Fira de Barcelona és un motor econòmic de la ciutat que no pot quedar afectada.
I un últim apunt d'informació internacional abans d'anar a la informació esportiva. UNICEF denuncia que la Franja de Gaza està vivint la pitjor violació de drets dels infants de tota la història. L'organització humanitària diu que els bombardejos israelians han matat ja més de 5.000 infants i n'hi ha més de 8.000 de ferits.
L'entitat lamenta que el govern israelià no compleix el dret humanitari internacional i posa moltes traves a la tasca d'ajuda a aquests infants. Ho explica Laura Vill, representant d'UNICEF a Palestina.
Los niños heridos no reciben la atención médica que requieren. Debido a la falta de agua potable, también están surgiendo casos de deshidratación, de enfermedades transmitidas por el agua. La planta desalinadora que el UNICEF estuvo apoyando es la única que todavía está produciendo agua potable, pero también por los bombardeos se podría ver obligada a parar.
Des de principis d'any han mort més d'un centenar d'infants palestins a Cisjordània. UNICEF avisa que en aquesta zona la violència contra la població palestina per part dels colons israelians ha escalat i consideren que, de fet, és la pitjor situació dels últims 20 anys.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
A aquesta hora obrim informació esportiva parlant del Barbastro, que li ha tocat la loteria de la Copa i jugarà contra el Barça Port als setzens de final.
La plantilla i la ciutat s'han unit al centre de congressos de la localitat per seguir els sorteig i els ha caigut el Premi Gros. Rebran el Barça a l'estadi municipal de Barbastro el dia 6 o 7 de gener. De tancarà per determinar. Els Lorana entraven per primera vegada al bombo després de passar les dues primeres rondes automàticament en qualitat de semifinalista de la Supercopa. El Real Madrid, un altre superfinalista, s'enfrontarà a l'Arandina, l'altre equip de segona federació que encara està viu, juntament amb el Barbastro. La resta de sortejos de rivals, o millor dit d'emparellaments, en aquest cas pel Club Atlético Osasuna, serà el Castelló l'equip que els rebrà. Club Atlético de Madrid anirà al Lugo i una mica menys benèvol ha estat el sorteig per la resta d'equips catalans. El Girona s'enfrontarà amb l'Elx i l'Espanyol amb el Getafe.
Encara en futbol, avui comença l'última jornada de la fase de grups de la Lliga de Campions amb els aficionats del Sevilla pendents del govern francès.
Els andalusos es juguen avui a l'Europa League, però encara no saben si podran comptar amb la seva afició a l'estadi del Lens. Ja ha entrat en vigor la prohibició de l'executiu francès d'accedir al recinte amb simbologia del Sevilla o circular pels carrers de la ciutat. Una situació esperpèntica contra la qual el club espanyol ha presentat recurs i obliga, en aquest cas, els aficionats a esperar una resolució que ha d'arribar a aquesta hora. El club calcula que s'obre a les 3, però admet la possibilitat que s'avanci o s'endarrereixi. Mentrestant, els periodistes a la zona informen que entre 300 i 400 aficionats desplaçats no poden sortir al carrer per por a ser detinguts. El govern francès justifica la mesura pel creixement sobtat de la violència al futbol. En diversos incidents aquesta mateixa temporada, el més greu, la mort d'un aficionat del Nantes apunyalat a Nice. Es dona la circumstància que aquesta prohibició només afecta els seguidors del Sevilla. Els aficionats del Villarreal tenen partit dijous contra el Rennes i podran accedir amb normalitat al país i al camp.
Avui a la Champions també juga el Madrid amb el debat sobre qui ha d'ocupar la porteria.
Si Kepa o Lunin. Ancelotti s'ha mostrat molt contundent en roda de premsa.
Ja no juega Kepa. O sea, no hay debate. Está bien, porque en el fútbol hay debate, pero para nosotros, para mí, no hay debate. Mañana juega Kepa.
El Madrid no juga res en el maig d'aquesta nit contra l'Unió de Berlín, ja que es troba classificat pels vuitens de final com a primer de grup, independentment del que passi avui. L'altre equip espanyol que juga avui és la Real Societat, que s'enfronta a l'Inter de Milà, tot i que els bascos ja estan classificats buscant el liderat del seu grup. Per aconseguir-lo només necessiten un empat.
I pel que fa al Barça, passarà aquesta última jornada de Champions enfrontant-se a l'Anvers.
Sí, amb canvis a la convocatòria. Si ahir el club comunicava que alguns jugadors tindrien descans, avui canvi de plans, viatgen tots, inclosos Araujo, Lewandowski i Gundogan, qui sí que no ara segur és De Jong, amb febre, i els lesionats Ter Stegen, Íñigo Martínez, Gavi i Marcos Alonso. Lamine Yamal i Fermín, juntament amb 8 jugadors més del filial, completen la llista, un Yamal que està nominat avui al Premi Globe Soccer Award a millor jugador jove de l'any. El premi a millor futbolista opta també el seu company Gavi, i en categoria absoluta els madridistes Jude Bellingham i Vinícius Júnior, conjuntament amb els exjugadors de la Lliga Espanyola Leo Messi, Cristiano Ronaldo i Karim Benzema.
Parlem també de futbol femení. Atenció a aquesta notícia perquè el mitjà irlandès Her Sport publica avui una imatge del Luis Rubiales fent un petó a la jugadora britànica Lucy Bronze durant la cerimònia dels premis del Mundial Femení.
La imatge inèdita fins ara mostra com efectivament l'expresident de la federació abraça pel coll Bronze i li dona un petó a la cara. La fotografia confirmaria la versió de la presidenta de la Federació Anglesa de Futbol, que apuntava l'informe de la FIFA que Rubiales no només es va excedir amb les jugadores espanyoles. Segons aquest testimoni, que va ser clau per inhabilitar Rubiales fa unes setmanes, en aquest cas Rubiales hauria acariciat també la cara a Laura Coombs, que entregava les medalles de sotscampiona.
I la futbolista del Barça femenina, Sissato Tshabalala, ha estat proclamada millor jugadora africana per sisena vegada.
El tercer que guanya de manera consecutiva, la jugadora blaugrana no té rival i s'ha tornat a fer amb el reconeixement després de guanyar la Lliga i la Champions. A més, s'ha convertit en la primera jugadora africana que marca en tres mundials diferents. I tot just fa un quart d'hora, Xavi, hem sabut també que la blaugrana Cata Coll ha estat nominada al Premi The Best com a millor portera del planeta.
I atenció també perquè l'agressió d'un president a un àrbitre a la Lliga Turca provoca la paralització del futbol en aquest país i també un reguitzell de reaccions a tot el món.
El president de l'Ankaragoku de la Superliga de Turquia va baixar el terreny de joc i va propinar un cop de puny a la cara al col·legiat que pateix un traumatisme cranoencefàlic i ha dit que es retira de l'arbitratge. La policia ha detingut a ell i a dues persones més que haurien participat de l'agressió. El futbol turc ha estat posposat sine die i la commoció ha estat total al planeta. El president de la FIFA, Gianni Infantino, ha qualificat els fets inacceptables i el Comitè Tècnic d'Àrbitres espanyol ha recordat en un comunicat que sense col·legiats no hi ha futbol. Tot després que ahir el govern grec decretés que la Lliga de Futbol del país es jugarà a porta tancada fins al febrer pels incidents violents de les darreres setmanes.
I no és l'única cosa que passa avui, perquè segons una investigació de diversos mitjans, entre ells el país, 28 equips d'Europa han fet fitxatges o ventes a equips russos malgrat les sancions. Entre ells n'hi ha un de català, l'espanyol.
Sí, concretament són 30 moviments els que trencarien la prohibició de realitzar fitxatges a equips amb persones vinculades al Kremlin. És el que s'extreu d'una investigació coordinada per Follow the Money, que apunta que equips com l'Espanyol, l'Els, la Reial Societat, el Cádiz o l'Almeria han participat d'aquestes transaccions. L'entitat més esquitxada seria la Reial, que va fitxar a l'agost un jugador del Dinamo de Moscou, club propietat del banc BTB, que ha estat sancionat per la Unió Europea i els Estats Units.
I acabem amb un altre terratrèmol aquest any. Aquesta vegada passa al món del golf.
Sí, perquè PGA ha suspès del circuit el tenista espanyol John Ram per signar un acord amb Leap Golf, el circuit saudí. Ho fa per una xifra astronòmica, 500 milions d'euros. Es tracta del major contracte de la història del golf. La situació és ara incerta, ja que marxa a Aràbia Saudita un dels golfistes més importants del moment i encara no se sap si això desembocarà en una cascada de fitxatges per una lliga clarament en ascens.
Estel migdia.
Informació cultural força carregada i ho fem amb una informació que us avança aquesta hora a Ràdio Estel. El Festival Grec de Barcelona organitzarà un homenatge a la companyia de Goll de Gom. Serà l'estiu de l'any que ve, coincidint amb els 50 anys de la companyia teatral catalana.
Amb tota una orquestra, amb la visita de molts dels sectors i actrius i cantants i col·laboradors que han treballat al llarg d'aquests 50 anys, o sigui, serà un festivalàs que el dirigirà precisament en Daniel Anglès.
Ho escoltàvem, ho ha explicat el director artístic de la companyia, Joan Lluís Botzo, en una entrevista avui al programa La Caravana d'aquesta casa.
Sí, aquest espectacle s'emmarca en els diferents esdeveniments que està organitzant de Goll de Gom per acomiadar-se dels escenaris. L'últim serà la darrera reposició del musical Mar i Cel, que es podrà veure a la temporada 2024-2025 als escenaris i que, per tant, serà el comiat definitiu de la companyia dels teatres catalans.
I pel que fa al cinema, avui també hem sabut que Creatura, de la directora Elena Martín, amb 15, i Saben aquell, de David Trueba, amb 13, són les dues pel·lícules que lideren les nominacions als Premis Gaudí de l'Acadèmia del Cinema Català.
I la segueixen de prop 20.000 espècies d'abejas, amb 9 nominacions, Un amor amb 8, El mestre que va prometre el mar, en aquest cas amb 6. Els Premis Gaudí s'entregaran en una gala el proper diumenge 4 de febrer.
N'estarem pendents, per tant, de moment enhorabona a totes les nominades i amb música. Avui, Pau Donés és el protagonista. És que atenció a tots els fans de Jarabe de Palo, perquè la discografia que va crear el mateix músic, recordem mort ara fa 3 anys, prepara una gira de concerts de tribut. La gira farà parada a Barcelona el 26 d'abril a la Sala Luz de Gas.
Es tracta d'un seguit d'actuacions on es podrà tornar a sentir els 17 temes més coneguts, versionats per joves talents i tocats en directe per la mateixa banda amb la qual Pau Donés va fer els seus últims concerts. A banda de Barcelona, com deies ara, la gira també farà parada per Girona i Lleida i per altres capitals de l'estat. Les entrades, per cert, ja estan a la venda.
Per tant, no us perdeu aquesta gira de tribut que organitza la discogràfica de Jarabe de Palo, de Pau Donés, que va morir ara al juny d'ara fa 3 anys. Una gira que farà parada el 26 d'abril a la Sala Luz de Gas de Barcelona. I per últim, avui també ja es pot escoltar a partir des d'ara el nou disc de Nadales, que ha creat la nova escena de la música en català.
Nadal,
artistes com els The Tietz, que escoltem de fons, però també la música, els 31 Fam, els Figa Flowers, Soc un Bohem i jo, Maria Heino, Sacseni, s'han ajuntat en un disc per celebrar aquestes festes. Com dèiem, es pot escoltar des d'avui a Spotify, per tant, no us ho perdeu, i amb aquesta cançó acabem, amb aquest bon Nadal que ens desitgen els Tietz. Nosaltres tornem demà al punt de les dues aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Us deixem a continuació amb la fabricació pròpia de Mercè Raga i tot el seu equip. Que vagi bé, bona tarda.